COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Copa i gràcies per escoltar-nos. En el dia després d'una nova decepció en Blaugrana, el que havia de ser una nit que et reenganxés a la Lliga aprofitant les ensopegades del Madrid i del Girona i per confirmar una progressió que et permés arribar a la cita amb el Nàpols amb confiança, es va convertir en una altra nit decebedora. Ens havíem aferrat als bons minuts de Nàpols i al bon partit contra el Getafe per voler intuir una millora, ara que entrem a la recta final de la temporada, però la realitat és tossuda i s'imposa. Aquest Barça és un equip de baix nivell competitiu, que va justet de físic, de futbol i, encara que s'enfadi Ter Stegen, d'ambició, perquè no pot ser que jugant-te el que t'estava jugant facis els minuts que fas en el temps d'afegit. Tens la pilota i no ets capaç ni de posar-la a l'àrea. A més, perds a Pedri i a De Jong i, a més, el Nàpols ja li guanya la Juve. En futbol, la decoració, el panorama pot canviar en 24 hores i pel Barça ha canviat a pitjor. Empat a 0 de Sabadell del Barça Sant Mamés contra un Athletic Light, combinació de suplents i de futbolistes que venien de competir dijous. El Barça que va xutar una vegada porta en tot el partit i, a més, com us deia, perd per lesió a Pedri una altra vegada i també a De Jong. Pedri, lesió al recte femoral de la cuixa dreta, De Jong esguinça el lligament lateral extern del turmell dret. De Jong podria estar aproximadament entre mes i mig de baixa. De seguida ens aturarem sobretot en el tema de Pedri, perquè no surt d'aquest bucle de lesions al pobre nano. Va perdre el Girona a Mallorca 1-0, una victòria en els 5 darrers partits dels de Mitchell. No va jugar bé el Girona, que es va trobar amb un Mallorca molt combatiu, que ja els va eliminar de la Copa i que ahir els va tornar a guanyar a Son Moix. Tot i amb això, manté la segona plaça el Girona. Real Madrid líder amb 66 punts, Girona 59, Barça 58, Atlètic de Madrid 55, Atlètic Club 50, després dels resultats d'aquesta jornada. La propera, el Barça rebrà el Mallorca divendres, atenció, divendres, el Girona rebrà Osasuna dissabte i el Real Madrid rebrà el Celta diumenge. Ha estat una pèssima jornada pels equips catalans perquè l'Espanyol no va passar de l'empat a 0 davant del Huesca i perd plaça d'ascens directe després de la victòria d'ahir de l'Eibar 0-2 a Leganés. Leganés 50 punts, Eibar 49, Espanyol tercer 48. Entre el líder de segona i el nou classificat, que és el Racing Ferrol, hi ha només 6 punts de diferència. Les bufetades a segona seran terribles. Després ho comentarem amb el Javier de Aro. A l'Andorra li va guanyar 2-1 al Valladolid, però es manté penúltim classificat. En bàsquet, la jornada CB ens deixa victòries del Barça, del Girona i del Joventut i derrota del Manresa. En tenis, Alcaraz li guanya a Nadal el desafío Netflix disputat a Las Vegas 3-6, 6-4 i 14-12 al Super Tie Break. La bona notícia és que se'ls va veure bé els dos que surten de lesió. Al Mundial d'Atletisme de Glasgow, els salts salven els mobles. Ana Pelleteiro, bronze en triple salt i Fàtima Diamé, bronze en salt de longitud. I al Mundial de Fórmula 1, que comença més o menys com va acabar. Victòria per Verstappen a Bahrein, acompanyat al podi per Checo Pérez i Carlos Sainz. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli Rincón, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, a aquest equip li falta ambició física o futbol? Creieu que ambició al 31%, que física al 33%, que futbol al 36%? Molt igualat, això vol dir que segurament li falta una mica de tot. En clau Girona, una victòria en els 5 darrers partits. Esteu preocupats? Heu votat que sí al 50%, que no l'altre 50%. I en clau Espanyol, la culpa de l'empat contra el Huesca és de l'entrenador o dels jugadors. Apunteu a l'entrenador al 71%, als futbolistes al 29%. Marc Pérez, el control de so, Edu Badia, la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena?
Comenzó el partido.
Está en el suelo Frenkie de Jong, en el círculo central. Se duele de la parte interior del tobillo, diría.
Uy, a la caída del salto con Rocky, se le dobla el tobillo hacia afuera. O sea, puede tener esguince.
Han entrado ya las asistencias médicas para atender a de Jong, que puede tener un esguince en el tobillo derecho. Pero y ahora, amarilla para Xavi, que ya os decía que estaba una de la suspensión, por lo que el viernes no podrá sentarse en el banquillo contra el Mallorca.
De momento, sin jugadas polémicas, ¿eh?
No, oh, muy bien.
Muy tranquilo también Hernández Hernández.
Pedri en el suelo.
Cuidado, Pedri en el suelo.
Sentado en el suelo.
Ah, bueno, no te puedo creer.
Y ahora, con las manos tapándose la cara, Pedri va a buscarlo. Pau Cubarsí, el árbitro, también se preocupa por Pedri.
Final de la primera parte. Empate a cero en el marcador. Y las lesiones de Frenkie de Jong y de Pedri. Ahí está en el lateral Iñaki Williams. Iñaki Williams sé que va a intentar el centro. No ha podido rematar nadie. Pero sigue acosando el Athletic Club de Bilbao. Ahí está Lewandowski a punto de robarla. Se la deja para Fermín. Ahí está Fermín. Se la lleva Fermín. Aitor Paredes, patadón arriba para Berenguer. Centro de Berenguer. No ha llegado Williams. Por poco, balón a córner. Cancelo.
Ay, 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 ay.
Final. Athletic Club de Bilbao 0. Barça 0. Un punto para cada uno. Elena, José Ángel, Elena.
Le daba la mano Xavi a Valverde camino ya de los vestuarios, muy enfadado el técnico del Barça, que ha protestado muchísimo.
No me extraña, que esta es la película de l'Atlètic Club 0, Barça 0, al tiempo de juego de la Cope, de Sabador, insuficient al punt del Barça Sant Mamés, sobretot per com arribava l'Atlètic Club a la cita.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Volverà, juro
que volverà. De seguida l'Helena Condis ens explica com estan Pedri i De Jong, però abans sentim un parell de reflexions postpartit. Aquest és Xavi, que com deia l'Helena va acabar el partit molt enfadat amb el partit dels seus futbolistes. Inclús va parlar, només acabar l'enfrontament, de manca d'ambició.
Bé, sí que podem fer la lectura positiva de que és un punt, de que hem defensat bé, però jo quedo amb la negativa. Penso que no m'ha estat bé en el joc, no hem de ser autocrítics avui. Sí que és veritat que crec que el partit requeria molt més per part nostra, més potser un punt aquest d'ambició d'anar pel partit, perquè era una oportunitat molt gran de retallar a Girona i a Madrid i no ho hem aconseguit, no? Per tant, avui sí, em quedo amb lo negatiu, no puc fer una valoració positiva en aquests moments.
Xavi aquí parlava d'ambició, després a la sala de premsa va matisar una mica i va dir que havien de creure més en el que feien, que havien de tenir més fe, però en un primer moment parla clarament de manca d'ambició. En canvi, quan a Ter Stegen li pregunten per això mateix a TV3, per manca d'ambició, s'enfada.
Un empate que sabe a poco, ¿no? Para los dos equipos, quizás un pelín mejor para ellos después de haber jugado la Copa. Bueno, al final nos quedamos con la sensación que quizás podíamos haber hecho algo más y nada, no pudo ser hoy. Y bueno, íbamos a por los tres puntos y al final no las conseguíamos.
És això, li ha faltat ambició en aquest Barça, perquè sobretot a la segona part pràcticament no hem vist ocasions.
Bueno, me cuesta no contestar mal en este caso, porque yo creo que lo que no le falta a este vestuario es ambición y no me gusta que se hable de este tema, no, para nada. Creo que hoy no pudo ser y lo intentábamos hasta el final.
Li recomanem a Ter Stegen que es miri com va jugar el Barça als minuts del temps d'afegit, igual canvia d'opinió. L'altra notícia negativa, com us diem, del partit són les lesions de Pedri i de De Jong. Aquesta és la valoració de Xavi.
Segurament haurà afectat a l'equip, no? Perquè són dos futbolistes molt determinants en el nostre joc, de la manera que volem jugar. Pedri tornava a estar molt bé, ha entrenat molt bé aquesta setmana i es trobava físicament molt bé. És una llàstima, no? I a Frenkie també. Frenkie estava doncs, molt determinant en el joc, molt participatiu, i són dos baixes molt importants. És una llàstima perquè són imagino que les trobarem a faltar, avui també les hem trobat a faltar en quan han marxat del camp, no? Però bé, l'equip ho ha intentat, de totes maneres hem generat molt poquet, potser més amb la mina, amb l'entrada de la mina hem generat més per la banda dreta, però bé, una llàstima, ens ha faltat aquest punt de garra, de dir vinga, anem a pel partit, crec, no? Per això és una mica avui la sensació de decepció.
Totalment. Saludo l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Doncs explica'ns com estan Pedri i De Jong, que ahir van lesionar-se a Sant Mamés, que després del partit se'ls va fer una primera exploració, que ja aquest matí a Barcelona han passat proves i tenim comunicats mèdics.
Sí, els dos han estat més de 3 hores aquest matí a la ciutat esportiva. Ahir, evidentment, els veiem abatuts quan queien lesionats a Sant Mamés, i el que sabem és que estaran un temps fora. D'entrada, es perdran la tornada contra el Nàpols dimarts que ve a Montjuïc. S'han encès totes les alarmes amb Pedri i Joan i el seu calvari de lesions. Ahir plorava desconsolat i el que té és una lesió al recte femoral de la cama dreta. Us sonarà perquè és la tercera lesió muscular que té en aquesta cama dreta aquesta temporada. S'ha perdut mitja temporada, 16 partits en 3 mesos per culpa d'aquesta lesió. I el Barça ara, quan preguntes quan podrà tornar Pedri, quan podrà reaparèixer, no marquen terminis. Es vol anar amb molt de compte amb Pedri, que a més havia canviat la seva dieta, havia tret el gluten de la dieta, estava fent també pilates per guanyar elasticitat en aquesta zona, per recomanació de Carles Puyol, i pensava De La Fuente que podria convocar-lo en aquesta aturada per seleccions. Encara el nou seleccionador no ha pogut comptar amb Pedri en les 5 anteriors convocatòries, tampoc podrà en aquesta 6ª llista, i el Barça no volen marcar terminis. El que necessiti Pedri per recuperar-se, i tant de bo pugui estar bé en el tram final de la temporada i pugui anar a l'Eurocopa d'Alemanya. En el cas de De Jong és ben diferent, perquè la lesió és traumàtica, és fruit doncs d'aquesta acció traumàtica que cau, es torça el turmell, i el que té és un esguins al turmell, al lligament lateral extern. És el mateix turmell que es va lesionar aquesta temporada, que el va tenir 2 mesos de baixa, però és un altre lligament i és més lleu. Per tant, s'espera que en un mes, una mica més d'un mes, estigui recuperat. Podria reaparèixer si el Barça es classifica per quarts de final de la Champions, que és la setmana del 9-10 d'abril. Ahir De Jong ja va començar doncs aquesta compta enrere, el vam veure sortir de l'estadi amb una bota ortopèdica, com la que portava Joao Félix fa unes setmanes, i amb dues crosses. Per tant, molt males notícies, li ha costat molt car aquest empat al Barça, perquè dels 4 migcampistes estrella només resisteix Gundogan, que és l'únic futbolista que ha disputat tots els partits del Barça aquesta temporada. Gavi no tornarà fins l'octubre, Pedri no té terminis i De Jong en principi no podrà ajudar l'equip a la setmana que ve en Champions, però sí que podria estar recuperat per d'aquí 4 o 5 setmanes.
Perfecte, així estan les coses. Condis, gràcies.
Adéu.
En el cas de Pedri, Edu Adia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
A tothom vam fer el mateix. Quan el vam veure que es deixava caure sobre la gespa de Sant Mamés, tothom ens vam posar les mans al cap i vam pronunciar la frase una altra vegada.
El calvari de Pedri, sens dubte, tercera lesió en el que portem de temporada, va ser baixa del 24 d'agost al 4 de novembre per una lesió al recte anterior de la cama dreta. Torna a Noeta, però recau abans del Nadal a la prèvia contra l'Almeria. El Barça parla de petita lesió muscular, que el fa estar 3 setmanes de baixa fins a la Supercopa d'Espanya, i és fins ahir quan es torna a lesionar en una jugada intranscendent abans del descans. En total, Pedri s'ha perdut aquesta temporada 16 partits i ha estat de baixa 94 dies, és a dir, la meitat del curs. El problema és que, com diu Joan, això no és nou. El seu historial de lesions comença després de jugar-ho tot amb Koeman i una Eurocopa i els Jocs Olímpics en un mateix estiu, te'n recordes, no? De Luis
sí,
de la Fuente.
Sí, sí.
La pitjor temporada és aquesta, la 21-22, on està de baixa 5 mesos i es perd 39 partits. A l'any següent, 2 lesions musculars i 14 partits cau. El viacrucis de Pedri continua, en resum, 8 lesions musculars en 2 anys i mig, o el que és el mateix, més de 400 dies de baixa.
Un autèntic drama, 3 i 19. De seguida ho comentarem. Avui hem demanat hora amb el nostre afició de capçalera.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Veintinuevas, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué sarte tiraches? Ojalá que no toco radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Nostra afició de capçalera, ja el coneixeu, és el Lluís Puig. Lluís, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Lluís. Què és preocupant el tema de Pedri, eh? Sobretot per la reiteració, eh? No surt del bucle, el xaval, eh?
Sí, sí, no surt del bucle, és una persona jove i que aquests dos anys que porta cap a... venint cap aquí, que no surt d'una i es posa en una altra, no? Sí. I en aquest sentit, les lesions musculars i més aquestes de la part anterior de la cuixa, que és un múscul molt important pel futbolista, no? De xut, de passe, doncs no deixa de ser preocupant, clar.
Sí. Per què no fa net, Lluís?
A veure, les lesions musculars són complexes. No sabem mai exactament si tornaran a recidivar, si es pot trencar per un altre costat, si no... I la complexitat del cos humà és bàrbara, no? En el sentit que estem parlant d'aquesta última, per exemple, que és la que no sabem si és una recidiva o no, és a dir, si és una recaiguda de l'anterior, perquè no sabem exactament la zona, no? Mm. Però estem parlant del recte anterior, no? El recte anterior és un múscul que té una part, diguéssim, central, que és el septe intramuscular, on diguéssim, hi ha les fibres més importants musculars, i després la part miotendinosa, que és on s'inserta, no? Quan parlem de teixit connectiu, és on es connecta el múscul amb el tendó. Clar, depenent de si la lesió té més o menys afectació de la part connectiva, és més greu o menys greu. Llavors, en la mesura que vas fent tu lesions musculars, aquí dintre no deixa de quedar-hi una cicatriu, i aquesta cicatriu fa que aquest teixit estigui una mica més tens, més rígid, d'acord? I és per això que a vegades, doncs, no se sap si es trenca pel mateix lloc o s'esparreca una mica més amunt per la tensió que pugui haver-hi en una zona, d'acord? Llavors, això es fa difícil, per això a vegades planeja, no? El fet que potser hagi d'acabar amb una intervenció quirúrgica, però en qualsevol cas, doncs, en principi, les lesions aquestes, doncs, depenent sempre de l'abast, no? Si no és que acaba arrencant, com va passar, doncs, per exemple, en el Dembélé i així, la zona d'inserció, doncs no haurien de ser quirúrgiques. Però, bueno, si vas acumulant i vas acumulant, doncs, evidentment, el teixit que queda allà fibrosat no ajuda a acabar de fer net.
Ell ara s'ha trencat, Lluís, però la veritat és que ja ho havíem comentat moltes vegades als programes, que amb ell fi no se'l veia, perquè era un futbolista que físicament aguantava només 60 minuts, no hi havia manera que aguantés a nivell alt un partit sencer. És un futbolista que és un superdotat tècnicament, però últimament veies que perdia moltes més pilotes del que és habitual. S'ha comentat també a les últimes hores una dada brutal, que és que pràcticament la cama dreta no la feia servir molt més per fer xuts i fer passar la cama esquerra, vol dir que ell no estava com ho deia.
Sí, clar, sempre ens marquem el tanto, no?, de quan hi ha una lesió d'intentar fer temps rècord per recuperar-nos, no? És allò de dir, ostres, no, aquest jugador s'ha recuperat el abans possible i de més. Això es fa difícil amb les lesions musculars. Estem parlant d'un nano que ara té 21 anys i que porta en aquests dos darrers anys una tralla importantíssim de partits i de més. I evidentment, l'han anat aturant aquestes lesions. Potser, quan va fer la seva explosió i que va jugar durant un període molt continuat, i en aquell sentit, doncs, el van respectar les lesions, però arran d'aquell període inicial, doncs, després, això no ha estat així. Llavors, jo crec, en aquest sentit, que com tu bé apuntes, doncs, probablement no tingués tampoc la mateixa confiança. I això, a vegades, els jugadors, en la mesura que es fan grans, són més madurs i són més conscients d'escoltar bé el seu cos i saber, doncs això, no? Si estan per jugar més temps, menys temps, si han de parar o no han de parar, perquè si no això els hi pot costar després una aturada de molts dies, no? Mm. I per tant, doncs en aquest sentit crec que també és un nano que fa que ell imagino que vulgui jugar-ho tot, que vulgui que tingui una pressió afegida per rendir, no? I que això tampoc no ajudi.
Perquè amb Pedri sempre fem referència a l'estiu del 2021, que allà és quan tothom diu, ah, allà és que el van rebentar, que va jugar pràcticament tota la temporada sencera amb Koeman i després arriba l'estiu i el fan jugar de forma consecutiva a l'Eurocopa, als Jocs Olímpics, i ho juga tot. Ara per això estem al març del 2024. Hem d'encarar de retrocedir a l'estiu del 2021 per intentar explicar el que li passa ara o allò que queda ja molt lluny?
Jo crec que tot el currículum l'hem de mirar des del principi fins a dia d'avui, perquè al final, si no, ens quedem només amb una part i no entenem que ahir, amb una jugada pràcticament sense fer un xut superfort ni fer una jugada fortuita, doncs es lesioni. Per tant, vol dir que aquí, d'alguna manera, hi ha acumulació, per dir-ho d'una manera, seqüeles de coses que porta a sobre, no? I el múscul no deixa de ser un teixit que té memòria, no? I que en aquest sentit, doncs, si hi ha cicatrius, doncs estan allà, i que l'estem fent treballar, i, bueno, i necessita, doncs, el seu temps de recuperació, el seu temps d'acció, no? Jo, d'altra banda, també he escoltat i he llegit, no, que s'estava cuidant molt físicament, fins i tot feia pilates, que havia comentat el Puyol, que havia patit problemes musculars i que li anava bé, que a més també feia alguna cosa amb càmeres hiperbàriques per intentar oxigenar millor el múscul i a més, que havia cuidat la seva alimentació en el sentit que li havien tret el gluten i a més. És a dir, que estic convençut de posar-hi remei i de fer tot per intentar que les coses vagin bé, no en tinc cap mena de dubte. El que sí que és veritat és que es fa estrany, no?, de que acumuli i que no acabi de fer net i que no se'l vegi amb la mateixa fluidesa, no?, la gent que hi entén veient-lo jugar, no?, d'abans, no?
Sí, sí. En fi, el que diem sempre, esperem que es recuperi ràpid, però sobretot, Lluís, que es recuperi bé.
Sí, jo crec que no ens hem de... Crec que hi ha molt la tendència a pensar, doncs això, no?, que s'han d'escurçar temps i tal, i la fisiologia és la que és, i en aquest sentit hi ha períodes que no es poden escurçar, i més amb les lesions musculars, que són molt traïdores, no?, en el sentit que hi ha aquests períodes de vulnerabilitat i que no saps ben bé què en sortirà.
Molt bé. Lluís, gràcies, com sempre, una abraçada, eh?
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, una abraçada.
Ara l'Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Ambició i lesions. Xavi declara que no es va mostrar ambició. A Ter Stegen no li agrada que la nostra companya Laura Brugués li pregunti si li ha faltat ambició a l'equip. És la imatge, és una de les imatges. Xavi acusa l'equip de falta d'ambició, el vestidor, el capità i a Sant Mamés Marc-André Ter Stegen defensa els seus companys i respon textualment: aquest vestidor no li falta ambició. I la pregunta és si és culpable el que mana o són culpables els que hi són al camp jugant i no tenen el caràcter suficient per donar una imatge de més intensitat o els hi falta qualitat en determinats moments. Ahir, per a mi, la qualitat i l'ambició la van posar els més joves. Yamal, Cubasí i Fermín. L'altra imatge són les lesions. Frenkie de Jong no va trepitjar bé en el salt i esguins de turmell. Però el més preocupant és Pedri, 21 anys només, i ja arrossega 8 lesions musculars en 2 anys i mig. Primer a la cama esquerra i després a la cama dreta. Ambició, un tir a porta des de lluny de Joao Cancelo després del De Fermín que va rebutjar Unai Simón. I lesions, un afegit que haurà de gestionar també Xavi. El primer, l'ambició, és una imatge intangible que l'entrenador haurà de solucionar amb la plantilla. La segona imatge, les lesions, lamentablement, són tangibles i de manera immediata necessita una teràpia en forma de modificació a les alineacions. Espera el Mallorca, però sobretot el Nàpols, que ahir va guanyar ja a la Juve Itàlia a la Sèrie A.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Efectivament, és increïble com canvien les sensacions en 24 hores. Ahir, abans del partit de Sant Mamés, hi havia optimisme al Barça, perquè l'equip venia jugant millor de cara a aquest partit contra el Nàpols de la setmana que ve, però ahir el Barça fa el partit que fa, perd a Pedri i a De Jong, i a més, Edu, com deia l'Oli, el Nàpols li va guanyar la Juve.
1-6 contra el Sassuolo, ara 2-1 contra la Juventus. Victòria de prestigi del Nàpols amb un gol de Raspadori al minut 88. Avanceu de Kvaratskhelia, el millor ahir el Diego Armando Maradona. Gran imatge del rival del Barça a la Champions, que suma dues victòries seguides, 4 jornades sense perdre i està a 3 punts d'Europa. Res a veure amb l'equip de fa unes setmanes. El tècnic Francesco Calzona destaca el canvi de mentalitat de l'equip abans de visitar Montjuïc.
Jo no ho faig niente particolare.
No vaig fer res en concret, va ser cosa dels nois. Vaig dir que juguessin tranquils, perquè en la nostra posició no ho podem fer pitjor. Vaig dir que juguessin tranquils i que apliquessin el que estan fent als entrenaments per trobar aquesta il·lusió i tornar a estar junts.
Un Nàpols que comença la seva remuntada fins al top 4 de la Lliga de la Sèrie A. Amb aquesta derrota, la Juve deixa l'escudet on s'ha fet a l'Inter, que avui es podria situar a 15 punts del conjunt de Turí si guanya el Gènova.
Doncs atenció amb això, després parlarem més del Barça i del Madrid també al nostre debat amb el Minguella i el Poli Rincón, i ara el que fem és parlar del Girona, que també va perdre ahir. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
1-0 a Mallorca, no va fer un bon partit al Girona, que només ha guanyat un dels 5 darrers partits, però manté la segona plaça i més o menys manté les distàncies amb l'Atlètic Club.
Sí, en realitat, tal com ha anat la jornada, dic pel partit del Girona, pel resultat del Girona i per l'últim mes que porta el Girona, que són 4 punts només sumats dels últims 15 en joc, podem donar la jornada per bona. Queda una menys per acabar la Lliga. Es manté segon. Retalla, és cert, l'Atlètic Club un punt respecte al Girona, que ara té més 9 sobre la cinquena plaça, que és la primera fora de les posicions de Lliga de Campions, però, òbviament, aquest sotrac de moment s'allarga i anirem avaluant-lo partit a partit. Hem rescatat dos documents de Mitchell després de l'enfrontament a Mallorca, on per cert va tornar Dalí Blin, però no va jugar. No va sortir a l'11, recordo que s'havia perdut els 3 últims partits, però sí va entrar a la convocatòria i ens va sorprendre l'absència de Yangel Herrera, però sobretot de David López, que havia tornat contra el Rayo. Enteníem, perquè Mitchell no va dir el contrari, que l'havia substituït sobre el minut 70 perquè li faltava ritme de competició i perquè no tingués massa minutatge, però després es va caure per unes molèsties d'aquesta llista a Mallorca. Sobre el gol, gol de Copete als 33 de partit. Girona Reial Societat, el gol anul·lat després de 37 segons... I ahir, per mi, una mà claríssima de Larin i després el rebuig, a més, talla la trajectòria de la pilota, li cau a Copete i marca el solitari 1-0 que acaba donant la victòria al conjunt balear. Mitchell deia això.
El banquillo me han dicho que era mano. No la he visto yo no la he visto. Pero bueno, me lo decían con tanta seguridad que pensábamos que iba a pitar mano. La verdad que no la he visto, tengo que verla. Y la tarjeta amarilla, bueno, ha sido por protestar porque la entrada a Sabiño me parecía de tarjeta amarilla y, bueno, por eso ha sido, por la protesta, merecida la tarjeta amarilla.
Tarjeta groga per Mitchell, no porta el camí de Xavi, però també sí, et dic que està veient unes quantes aquesta temporada. I després, la situació de l'equip. A veure, el llistó estava molt alt de la primera volta. La prèvia d'aquest partit deia Mitchell que ell entén que amb 71-72 punts sí que es pot ficar l'equip en zona de Lliga de Campions, és a dir, assegurar aquesta plaça que ara té. 59 són els punts que té el Girona. Del partit d'ahir, però també del que venim, jo et deia un mes justament, on ha sumat 4 de 15. A més, va tornar a caure a Mallorca, que recordo és on va perdre i va quedar eliminat als quarts de final de la Copa. Mitchell.
Tengo la sensación de que cualquiera de los dos podía haber ganado y podíamos haber hecho mejor partido, pero es un partido complicado, un partido difícil. Sabíamos de la igualdad que iba a haber porque ellos van a los duelos y no te dejan girar y no te permiten correr. Partido complicado, difícil, pero tengo la sensación que podía haber pasado cualquier cosa.
Discreta el Girona, que és cert que el Mallorca no va ser molt superior, però està fent una temporada al conjunt d'Aguirre més enllà de la classificació per la final de Copa. Chapó, el treball que va fer en defensa i la que va tenir... la va marcar, perquè al final va rematar més entre els tres pals al Girona. Atents avui a aquest Osasuna a l'Avés de les 9 de la nit, que tanca la jornada primera, perquè Osasuna és el proper rival del Girona dissabte vinent 9 de la nit a Montilivi. Per cert, per què esperar? Divendres et vaig explicar que va rebre el vistiplau la llicència d'obres al Girona. Avui ha començat a construir ja a Vilablareix els dos primers camps d'entrenament dels 7 que tindrà la ciutat esportiva perquè l'equip al setembre ja estigui entrenant allà.
Manos a l'obra. Clar, la polèmica de Son Moix és una broma comparat amb el que ha generat la jugada de Marres de Mestalla. I avui teníem la curiositat de saber, Gil, què farien els companys de Bona Tarda de Real Madrid Televisió, que imagino que a Gil Manzano no li han fet un vídeo, sinó que li estan fent un largometraje. No?
Mai m'ho hauria imaginat, Ballori, que en una edició d'Esports Copé jo diria això. conectamos con Real Madrid Televisión.
Pasan las horas, los días y el escándalo de lo ocurrido el sábado en Mestalla sigue dando la vuelta al mundo.
I a partir d'aquí posen fragments de narracions de mitjans estrangers on es parla d'escàndol, on es parla de vergonya, on es parla d'aquesta decisió que la Casa Blanca ha titllat com inaudita. Des del primer moment, l'adjectiu qualificatiu ha estat el d'inaudita. Ho va dir Ancelotti a la roda de premsa i és el leitmotiv que ha fet servir el Madrid a les xarxes socials. Document número 2, l'AM.
Enseguida nos detenemos en la ignominia sufrida por el Real Madrid el pasado sábado en Mestalla, pero antes, en la Ciudad Real Madrid, Victorio Calero, hoy entrenamiento de los de Ancelotti, porque el miércoles hay Champions.
El dimecres hi ha Champions, sí, però s'ha de parlar de la ignominia. I a partir d'aquí, sí, passats uns minutets, entrem en el contingut.
Una infamia mayúscula que ya forma parte de la historia negra del arbitraje en el fútbol español.
Modric bota un córner en el minuto 98 y 32 segundos y estos son los siguientes 9 segundos que se han convertido en un escándalo arbitral de repercusión mundial con su sonido original. Porque Gil Manzano decidió pitar el final del partido con el balón en el aire. En el aire. En y el en aire. Dirección al área pequeña del Valencia. Bellingham remata y marca. El inglés celebra. Pero Gil Manzano dice que no.
Gil Manzano diu que no. Lo següent ha estat una ronda de corresponsals de diferents mitjans de fora d'Espanya, ronda de titulars de mitjans espanyols i, per rematar la informació, el conductor de l'informatiu ha dit que, per justícia divina, ni el Barça ni el Girona han aconseguit retallar punts a un Madrid que és més líder de primera.
Justícia divina, eh?
Això ha dit el conductor de l'informatiu de Real Madrid Televisió.
D'això parlem i de moltes coses més de seguida amb el Minguella i el Poli.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil. Vinga, saludo el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs? Decebut amb el Barça o què, Minguella?
No, estic agafant els diners ara.
De Rècord, no?
De Rècord.
I amb el Barça com estàs? Va ser una decepció, una més, no, allò d'ahir o què?
Una més. El que passa que es crea expectatives i tal, i no sé què, sí. però l'equip no ronda. Va passar allò del Getafe, que ells del Getafe van ser molt, molt bons amics i jugaven al mig camp. Sí. I llavors el Joan fota 4 gols i algú es va pensar que passaria cada partit, però resulta que els de l'Atlètic això no ho sabien.
Sí.
I llavors no es quedaven a mig camp, anaven a darrere i defensaven i tal, i llavors el Barça va mostrar totes les carències que té, que són moltes.
Sí, sí.
És la realitat.
Per tant, decebut el Minguella amb el Barça i Poli Rincón, hola, buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, queridos amigos?
Bien, hombre, bien. ¿Todavía indignado o ya se te ha pasado lo del sábado?
No, indignado no, pues en el fútbol que tenemos hoy en día y en los árbitros como está el tema arbitral hoy en día, pues pueden pasar estas cosas, está claro. Lo que pasa que bueno, pues a veces son tan evidentes y bueno, yo creo que está todo el mundo tan de acuerdo en que es una barbaridad lo que ha pasado, que yo creo que insistir más en el tema me parece ya absurdo. Sí. Me parece que ya no vamos a descubrir nada nuevo, sabemos cómo está el arbitraje, sabemos cómo están las decisiones, sabemos lo que pasa con el VAR, con lo que está pasando con el comité técnico de árbitros, y ya llega un momento que es que yo ya no, de verdad te lo digo sinceramente, Joan, José, no sé qué pensar. Es que yo no sé si lo hacen aposta o no lo hacen aposta, son tan malos. No sé.
Yo creo que les hacen hacer demasiadas cosas.
Sí.
¿Me entiendes? Sí, sí. Es decir, el árbitro, por ejemplo, en esta jugada, ¿en qué se basa para decir una jugada más y final? ¿En qué se basa? ¿Y por qué tiene que decirlo?
Claro. Pues, sí, és que el primer error és aquest, Minguella. Clar, no, claro, no té per què dir que és l'última jugada.
Exacto.
Però ho fan molt, ho fan molt.
Bueno, pues es un error. Tú cuando creas que es esto, pita al final pita, y se ha acabado. Exacto, tú.
Claro. Como toda la vida, ¿verdad, José? Como claro, se ha hecho hombre, toda la vida.
Claro, además. Yo he visto, cuando el árbitro iba con un cronómetro que ni andaba y un reloj que llevaba
sí, sí,
la muñeca.
Los auténticos.
Miraba y todo esto. Y he visto casos... tirar un córner y cuando el balón está volando pitar el final. No llegaba ni al área la pelota. Bueno, pues se ha acabado, tú ya estaba. Pero no explicar la última y tal y no sé, hombre, por favor, yo es que no lo entiendo.
Además, sí, viste lo que dijo Mateo el otro día, que eso no está escrito en ningún sitio. Eso que hizo el árbitro no está escrito en ningún lado. Solamente está que cuando hay un penalti que está fuera de tiempo, es cuando se dice, oye,
esto
si tira el penalti se acaba.
Perfecto.
Entonces, toda esta milonga que ha montado el árbitro para justificarse de algo que yo creo que no tiene justificación, no la entiendo. Da igual el equipo, ¿eh? No vamos a ser que sea...
No.
Da igual. Esto, de hecho, contra el Valladolid, ¿te acuerdas? El Valladolid se lo hicieron y bajó el año pasado.
Sí,
fue la jugada,
sí,
¿te acuerdas, no?
Sí,
efectivamente,
sí, acuerdo,
pues estaba mirando el cronómetro, no sé qué, no vio la jugada, no sé cuál. Pero ¿cómo que no vio la jugada? Oiga, usted para qué está aquí.
Oye, vamos al Barça, Poli, que ya Mingue ya ha comentado un poquito qué le pareció el partido de ayer y fue, sí, fue decepcionante, ¿eh? Se ha hablado mucho de si el Barça le faltó ambición o no, porque sobre todo en el tiempo de añadir, cuando tú vas 0-0 y te estás jugando lo que te estás jugando, es que no fueron capaces ni de colgar un balón al área.
No, para mí hay una cosa que me sorprende del Barça y es que ha perdido una personalidad que para mí era indiscutible en este equipo y ha perdido una competitividad que tampoco la encuentro por ningún sitio. No se parece, a veces...
No compite.
No, le veo conformista. Yo, la pregunta que os quiero hacer a los dos, yo creo que para mí la decisión que lo que está haciendo Xavi me parece que le perjudica al equipo muchísimo. A mí me parece...
Él dice que le beneficia, pero...
¿Pero en qué le beneficia? Si mira cómo está. Si es que cada día va peor. Va peor. Yo creo que, bueno, no va a correr riesgo en la Champions, porque el Nápoles...
Bueno, ya veremos,
aunque ganó ayer... Bueno.
Y sin Pedri y sin De Jong, ¿eh?
Pues mira, te voy a hacer una burrada, ¿eh? Yo creo que le va a venir bien, porque ayer me gustó mucho Fermín, te voy a explicar el porqué.
Sí, es dinámico.
Con Pedri, es dinámico, aguerrido, se parece mucho a Gavi, pelea, corre, le va a imprimir al equipo un carácter, una personalidad, le va a imprimir esa garra, y el Barça necesita ganar partidos, no jugar bien, necesita ganar partidos. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí, pero yo creo que es un problema de esto que tiene nombres... Sí. Pero no tiene
apellidos.
No tiene una plantilla sobresaliente de calidad, ¿me entiendes? Es decir, y esto ha venido porque el Barça ha tenido que ir fichando jugadores que ha podido por el tema económico y luego, como no tenía otras posibilidades, ha echado mano de los jóvenes. Y los jóvenes, está muy bien que suban, que tal, que no sé qué, pero difícilmente con solo jóvenes vas a ganar.
En eso estoy de acuerdo contigo.
Difícilmente, por mucha calidad que tengan, pero claro, entonces, sí, Fermín, el Cumarsí, el
Lamine Yamal,
todo esto y tal y tal. Pero a ti te falta la personalidad del jugador decisivo, del jugador que tiene experiencia y del jugador que nos... Y el Barça ahora es una mezcla de gente muy veterana y de gente muy joven. Sí, y esto no va.
Oye, lo de Pedri es tremendo, Poli, lo de Pedri. No hay manera,
mira,
¿eh?
Yo voy a decir una cosa, ayer no podía porque evidentemente no me tocaba a mí el partido, pero yo creo que el Barça tiene que hacer un pensamiento con este futbolista, pues ya lleva muchas lesiones de estas, muy parecidas, no sale de una, juega un mes o mes y medio últimamente como mucho o menos y se vuelve a lesionar. La lesión que tuvo ayer es repetitiva, yo creo que el futbolista hay que hacerle un estudio. Para saber dónde está el origen de este tipo de lesiones.
Que lo provoca, claro.
Entonces, yo creo, porque mira, un esguince de tobillo es un esguince de tobillo, lo vimos todo, la jugada de John, y ya está, vale.
Sí.
Pero, escucha, lo de Pedri...
Yo he sobremojado, sí. Es preocupante, Minguella,
claro,
es preocupante.
Yo no sé si será por el tema alimenticio, si será por el tema...
Se dicen que ha dejado el gluten y tal, que hace pilates, se lo deben mirar todo, pero Minguella no hay manera de surtir esta espiral.
Bueno, porque debe haber algún, no diré secreto, pero alguna razón, no sé yo...
Yo lo sé, lo que le pasa.
No sé si cuando estaba en la Unión Deportiva también le pasaba o no... O si es el cambio de venir aquí, si es el cambio de entrenamiento, pero lo que es evidente es que esto es una cosa casi diría fisiológica, ¿no?
Tal cual, muy bien dicho, José.
Claro, entonces, mira, Alguien tiene, algún técnico especialista tiene que analizarlo.
Mira, mañana yo voy a una clínica, mañana voy a la inauguración de una clínica que se va a inaugurar mañana en España, en Marbella concretamente. Sí. Y lo digo porque es mi médico el que la va a inaugurar, no porque sea mi médico. Y es que precisamente lo que estudian, y lo estuvimos hablando el otro día en Tiempo de Juego con Paquito, ¿os acordáis? El sábado cuando estaba haciendo el programa.
Me acuerdo,
y lo que estudian es el origen de... ¿Por qué se produce esto? No la lesión ya. Ya tiene una lesión, ya sabemos cómo tenemos que tratar la lesión.
Pero ¿por qué?
Es los órganos, el origen del órgano, el origen donde se va a provocar que dentro de 6 meses, 3 meses, 1 año, lo que sea, tú vas a tener estas lesiones. Y además lo clavan. Y yo creo que es lo que tenemos que buscar. Ya si tenemos tanta tecnología y tantos avances, vamos a buscar la medicina donde se produce, perdón, la medicina no, el tratamiento,
tratamiento
o el por qué se produce estas lesiones de Pedri como de otros muchos. ¿Os habéis dado cuenta de la cantidad de lesiones musculares que hay? Es brutal, es auténticamente brutal. Y hay que ir ya un paso más porque ya la tecnología, el deporte, el fútbol, exige cada día un paso más. Y con tantos partidos, tanta acumulación de todas las cosas que tienen que hacer y excesos...
Yo Poli, creo que en el número de partidos... puede ser, yo no soy técnico y tal, pero lo que ha cambiado en el fútbol, aparte de que ahora es más rápido, más todo esto, es que ahora no hay descanso, ahora,
tal cual.
Ahora se viaja, juegan tal, 2 días, otra vez jugar, otra vez tal, para arriba, para abajo y todo esto, hay un número de partidos.
José, ¿sabes una de las peores cosas que hay para un futbolista? El viaje, los viajes. El viaje mata al futbolista. Y le estamos haciendo viajar, termina el partido a viajar. 2 días después a jugar, otra vez a viajar. Otra vez para allá, 4.000 kilómetros para acá, 3.000 kilómetros para allá.
En fin. Pero
eso
no,
lo mata, lo mata.
Y con tantos partidos...
Claro.
Se viaja el mismo día del partido.
Tal cual.
En muchos casos. Con lo cual, el cuerpo pasa de despertarse por la mañana... desayunar, ir al aeropuerto y al cabo de unas horas estar jugando. Y después del partido otra vez el avión y vuelta. No hay descanso.
Mucha tralla. Bueno, amigos, lo dejamos aquí de momento. Minguella,
vale,
Poli, gracias.
Claro,
estamos hablando. Igualmente.
Hasta luego.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
El Barça desaprofita l'ocasió de Sant Mamés. Ara arriba el Mallorca abans el Nàpols i a la ràdio no ens aturem per continuar explicant com juga l'equip de Xavi.
Crec que és insuficient. Avui hauríem d'haver fet molt més, mostrar més ambició. Crec que hauríem d'haver fet molt més. Sí que és un punt, clar.
Bueno, me cuesta no contestar mal en este caso porque yo creo que lo que no le falta a este vestuario es ambición.
Tiempo de juego. Aquest divendres des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça-Mallorca.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabria.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
També insuficient l'empat a l'Espanyol, eh?
Mala meva, cap gol i ni quasi cap ocasió. 55 minuts llançats a la brossa contra el Huesca. Equip inoperant, contemplatiu, jugadors continguts, jugadors sense pressionar. Jo no sé si per ells o pel sistema que no funciona. En definitiva, tot va sortir malament i Ramis no va convèncer a ningú.
Les exigiremos a partir de la semana que viene, a partir de mañana que entrenamos, seguiremos exigiendo. No hemos dejado de hacerlo ni un segundo. No hemos llegado a las veces suficientes porque el rival también ha hecho un gran trabajo. Jugamos contra rivales que también tienen sus armas, que respetamos mucho. Ellos defensivamente han hecho un gran partido, nosotros también. Nos hubiera gustado generar más, pero es un rival que no deja generar situaciones de gol. Y nos llevamos un punto, creo que trabajado. Pero intentaremos exigir más, por supuesto, porque lo que queremos es sumar 3. Y si podemos tener más situaciones de gol, pues más opciones tendremos.
Pere Milla ha substituït el descans, un desastre una altra vegada. En Gastón i Roger van anar amb el B, amb el primer equip, no van jugar ni un minut, no es van esgotar els canvis, i el B, que jugava a la mateixa hora contra el Badalona Futur, no va poder comptar amb cap d'ells com a titulars. Un desastre. L'Espanyol és tercer, a 2 punts del liderat, a 1 punt de l'Eibar, però per darrere venen l'Sporting, potser l'Elx, que guanyarà avui al Corcón a casa, al Valladolid, al Burgos, en definitiva. Ara 2 partits seguits fora, al Corcón i Saragossa. Per mi, un moment clau de la temporada.
Tenim el Javier de Aro, Tiempo de Español. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, después del subidón de la remontada milagrosa del otro día, bajonazo otra vez.
Bueno, bajonazo por culpa del entrenador, eso está claro. Es decir, yo he perdido ya, bueno, yo nunca he confiado en este entrenador. La famosa tregua para mí ha muerto. Creo que después de la rueda de prensa, el planteamiento tan mezquino que hizo ante el Huesca, como decía aquí, que 55 minutos tirados, no presionábamos, no jugábamos a nada. Era la oportunidad, después de venir de ganar en Eibar, tal y como ganamos, porque si hubiéramos perdido tampoco hubiera pasado nada, porque el Eibar fue superior, excepto los minutos de locura del final. Creo que era el momento de dar ese golpe, decir, señores, 22.000 espectadores en Cornellá, como mínimo vamos a salir a morir al principio, vamos a intentar ganar el partido ya y que la gente esté contenta, ¿qué más da? Venga, a tocar.
Pero Javi, la intensidad y el morder y el presionar, nada. ¿No depende también de los jugadores en gran parte?
A ver, si a ti el entrenador, Joan, te dice, oye, vamos a aguantar, no vamos a presionar, vamos a esperar el fallo del rival. Hombre, es que en la rueda de prensa llegó a decir que la alineación estaba condicionada por Gerard Valentín, porque en el partido de la primera vuelta en Huesca nos hizo mucho daño. Pero bueno, a ver, es que nos hemos vuelto locos. Condicionar una alineación también por Gerard Valentín, que no jugó de lateral, allí en Huesca jugó de lateral y el sábado jugó de como de extremo. Venga, hombre, es que, ¿qué somos? Somos el Español. Sí, sí. Es que parece que somos un equipo pequeño. Rami nos está haciendo pequeño. Garagarza nos está haciendo pequeño. Mao nos está haciendo pequeño. Nos están haciendo pequeños. Que pensemos que somos un equipo mediocre. Y a mí me parece que es una falta de respeto hacia la institución, hacia la afición, el hecho de no salir como equipo grande. Es decir, tú imagínate, te pregunto, a la gente que es del Barcelona, jugar contra el Almería y salir a verla venir.
Sí, sí. Bueno, no, alguna vez está pasando, pero no porque quieras verlas venir, sino porque el rival te genera problemas. Pero bueno, te entiendo.
¿Qué problemas te generó Huesca?
Sí, sí, te entiendo por dónde vas.
Que el Huesca no generó ningún problema. Sí, sí. El Huesca no te presionó tampoco durante 90 minutos y se metieron 11 tíos en el larguero. El Huesca tocaba porque tú no le presionabas. Es que no presionabas al Huesca. Hicimos internacional a Óscar Silva, que es un gran jugador y que salió por la puerta atrás del Español, pero tiene 30 y pico de años.
Sí, sí.
Oye, ¿por qué entonces no juega con extremos? Y luego tienes a Rubén, que ¿para qué lo has traído del Mirandés? A falta de 20 minutos, ¿quieres profundidad? Saca a Rubén, quita a Omar. Pues nada, no pasa nada.
¿Pones Bohemian Rhapsody al final en el próximo partido?
No, porque como jugó Joan García, pero el domingo en Alcorcón la voy a poner al principio.
8 minutos,
juegue,
¿no?
Juegue quien juegue.
8 minutos.
8 minutos, sí, sí. Cada minuto por año de Chen.
Ok. Dura 6, me parece, Bohemian Rhapsody, míratelo bien.
Bueno, pues la repetiré.
Pon una cuñica en medio y ya está.
Exacto. A lo mejor hay algún gol y todo y tengo que parar. Así que...
Bueno, Javi, ánimo, adelante.
Gracias,
Quique. Adeu. La primera ref com ha vingut, Gil.
Doncs ha vingut amb canvi de líder. Ho agafa el Deportivo de la Coruña després de la victòria 4-1 davant del Lugo, però aguanta el Nàstic, que guanya 0-1 al camp de l'Arenteiro. Marc Fernández, després de l'ensopegada davant del Teruel, era important sumar 3 a Arenteiro.
Sí, perquè al final, no t'enganyaré, era un partit que era molt important per nosaltres, sumar els 3 punts, donar bona imatge, perquè després de l'altre dia que no va ser així, era un partit molt important, i ara tenim un partit diumenge que tenim moltes ganes i que, bueno, que serà un partit més. Tampoc ens podem tornar bojos.
Home, un partit més. Diumenge, 12 del migdia, nou estadi, Nàstic Deportivo de la Coruña. Empat del Barça Atlètic, que es manté en playoff al camp del Real Unión de Irún. El Cornellà no passa de l'empat davant d'Osasuna B i passa enrere del Sabadell, que cau 3-0 contra el Sestao, rival directe per la permanència.
3:53, fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que a Xavi le encantaría quedarse. Está deseando que ocurra algo bueno, mínimamente bueno en el Barça, para que se lo supliquen y para que...
Es el gol que mete el Madrid, para mí es gol.
Claro, claro.
Lo que me vale es que los que el día del Leipzig dijeron que estaba bien anulado, hoy digan que está bien concedido.
No tiene nada que ver la jugada.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Anem al bàsquet, Albert, que hem d'estar pendents aquesta setmana del Joventut, que se la juga demà a l'Eurocup.
Sí, arriben les eliminatòries de la competició, 8ens de final, a les 6 de la tarda se'n va cap al sud d'Alemanya, juga demà a Ulm, davant el Ratio Farm. Pep Busquets, jugador de la penya.
Estem en un bon moment, l'equip està en un moment molt sòlid, un moment dolç, diria, i llavors doncs, anem amb moltes ganes i per treure aquest partit. Al final portem tota la temporada preparant-nos per un partit així. Sabem que l'Ulm és un rival difícil, un rival que ha sigut bastant semblant a nosaltres durant la temporada, però en l'altre costat. Jugarem fora de casa, que al final és un factor que, bueno, ens ficarà les coses més difícils. Tenim que estar preparats també per moments complicats.
Tots disponibles al Joventut de Badalona, que ve de guanyar el Rio Breogán en partit de la Lliga Endesa.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
En tenis, el desafío Netflix entre Nadal i Alcaraz, finalment per Alcaraz, però bon partit. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori. Alcaraz se ha impuesto a Rafa Nadal en un gran partido de exhibición disputado en Las Vegas con un resultado de 2-1 que se ha decidido en un espectacular 14-12 a favor del murciano en el tercer set, que se dirimió en formato tiebreak al mejor de 10 puntos y en el que Nadal llegó a salvar 5 bolas de partido. Había dudas sobre el nivel de ambos tenistas, pero al final han ofrecido un choque más serio e intenso de lo esperado, teniendo en cuenta que ambos salían de sendas lesiones y no se sabía cuál iba a ser el nivel de juego que iban a desplegar. Prueba de ello es que el partido ha superado las 2 horas de duración. El balear volvió a las pistas tras recuperarse de una micro rotura sufrida el 5 de enero en Brisbane. Ha bajado el puesto 652 en el ranking ATP, sin duda lastrado por las lesiones, y ahora se pone buena nota en su regreso.
Una cosa es el nivel de tenis y otra cosa es el fantasma de las lesiones, ¿no? Con dos cosas distintas, pero bueno, me he sentido, la verdad, que el primer set creo que he jugado a muy buen nivel, ¿no? Hacía mucho tiempo que no jugaba, con lo cual me he sentido bien, le he hecho muchas cosas, creo, muy bien para contando las circunstancias. El resultado al final importa un poco menos en este tipo de partidos.
Tras el partido, ambos tenistas preparan ya el debut en Indian Wells a partir del miércoles. Alcaraz es el vigente campeón. El sorteo del cuadro se conocerá a las 12 de la noche, hoy hora española.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I al Mundial d'Atletisme de Glasgow, Gil, al final les saltadores salven els mobles, eh?
Sí, Fátima Diame en longitud i Ana Pelleteiro en el triple, les dues deixebles d'Ivan Pedroso, el mític Ivan Pedroso, que salven l'actuació espanyola en Glasgow, molt marcada, sobretot per la lesió de Maria Vicenti, per la desqualificació de Sir Martínez quan anava a fer plata o bronze en els 60 tanques. Molt de contrastos, però el que importa és París 2024.
It was a fucking goal.
La que ha liado.
La que ha liado el pollito.
No.
La que ha liado el pollito.
Por no pitar antes.
It was a fucking goal.
Por no pitar antes.
¿Qué necesidad había de acabarlo ahí?
¿Pero por qué necesidad había de acabarlo
ahí? Por no pitar antes, ya vivía el lama ya.
¿Cómo echo de menos a Mateu Laoz de corto y con el silbato? Escolta'm una cosa, Valjori. Vale, que Alcaraz va a guanyar ahí sobre la pista el tema d'aquesta història del partit de tenis, però fora de la pista continua guanyant Nadal. Rellotge oficial de Carlos Alcaraz. Rolex Cosmógraf Daytona versión Meteorito. preu de mercat, 90.000 euros. Rellotge oficial de Rafa Nadal. Richard Mille 27-04, edició limitada de 50 unitats, data 2020. Preu de mercat, 1.020.000 euros.
Home, porten premis acumulat bastant més Nadal que Alcaraz.
No hagi falta dir nada más.
Que no passegin per la Rambla Catalunya.
Que corren perill. Sí. Per cert, Quique, ho explicarà el butlletí de les 4. Victòria a la Tirreno Adriàtico d'Ayuso. Juan Ayuso. Ja tenim el Paris Saint-Germain a Sant Sebastià, amb Mbappé firmant autògrafs, i el Braga confirma el traspàs de Jaló a l'Atlètic, xifres 15 milions més 5,5 més per objectius.
Les enquestes en clau Barça, aquest equip li falta ambició 28%, físic 30%, futbol 42%, en clau Girona una victòria en els 5 darrers partits, esteu preocupats? Sí que ho esteu al 54%, i en clau Espanyol la culpa de l'empat contra l'Huesca és al 75%, també el Dearo, penseu que és culpa de la entrenador. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot.